la gestió de trànsit que ve cap aquí. És una illa molt petita i s'ha de cuidar.
Així hem arribat a les 9 i 4 minuts. A tu dit a notícies quan siguin les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears.
IB3 Ràdio dona carta blanca a Xisco Nadal.
Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. Stare vicini come bambini, la felicità, felicità.
Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità.
Felicità è un bicchiere di vino con un panino, la felicità. Lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità, felicità.
Siau benvinguts i benvingudes a la moda de les tres taronges, el carta blanca d'IB3 Ràdio que va a la recerca de la fórmula de la felicitat sentimental. Avui indagarem en històries de la història, gràcies a en Gabriel Vives, que ens explicarà quines han estat les relacions d'amor que varen fer trontollar imperis. També coneixerem històries personals, com la d'en Pep Alba i na Jane Hitson, una parella que ja fa 52 anys que estan tan enamorats com el primer dia que es conegueren. I tancarem programa tot fent un repàs a les millors pel·lícules romàntiques de la història del cinema. Gràcies a Jaume Ripoll i Núria Vidal, dos experts enamorats del setè art que ens proposaran el seu cànon romàntic particular. I tot això que vos he contat serà possible gràcies a Eva Martínez de la producció, a Ivan López i Lluís Fortesa al control tècnic, a Joan Trias i Ali de Reig a l'assessoria musical i la documentació, respectivament, i a mi mateix, Xisco Nadal, veu i direcció d'un programa que començam en 3, 2, 1, ja.
La moda de les tres taronges, a IB3 Ràdio, amb Xisco Nadal.
A la ciutat de Nàpols, allà una presó, la vida mia. Allà una presó, la vida mia, la vida amor. Allà 29 presos que canten la cançó, la vida mia. Que canten la cançó, la vida mia, la vida amor.
L'amor i la passió han estat sovint el motor pel qual s'han regit moltes vides i s'han perdut molts d'imperis. La venjança, la gelosia i l'instint de possessió, que sovint associam al sentiment amorós, han provocat més guerres i més morts que la pesta negra. Per això, i gràcies a l'ajuda de l'historiador Gabriel Vives, volem indagar en els llibres antics per saber com concebien l'amor els nostres avantpassats. I ja que hi som, que ens expliqui quines són, per a ell, les grans històries d'amor de la història.
L'amor és un sentiment molt complex, no? I com a tal, té també una definició complexa. Sí que és vera que els grecs, ja per lo que nosaltres deim amor, tenien una sèrie de paraules diferents. Filia, que era amor entre amics, s'estorgé, que era l'amor familiar, i d'altres, no? Fins a arribar a Eros, no? Que seria l'amor més romàntic, més eròtic. I clar, evidentment, l'amor romàntic ha existit sempre, a tots els àmbits. Però sí que és vera que poques vegades, a diferència del que podríem pensar avui en dia, anava junt amor romàntic i matrimoni.
En això me referia, perquè sempre, per exemple, quan xerrant dels reis catòlics, Sempre recordem que ells varen tenir fills i filles per poder fer pactes d'estat. En aquell moment, si les filles estaven enamorades o no de la seva parella, poc importava.
Sí, això realment no importava lo més mínim. A més, entre les classes poderoses, entre el que és antirègim era la noblesa i l'aristocràcia en general, els pactes eren pactes de conveniència, no? I si després hi havia amor, ja venia després, en tot cas.
L'historiador Gabriel Vives ha volgut començar per la història de Cleòpatra i Marc Antoni, una relació d'amor, desamor, guerra i tragèdia que ha inspirat nombroses novel·les i pel·lícules. I precisament gràcies a una d'aquestes pel·lícules, per a gairebé tothom, aquest personatge es fa la cara d'Elizabeth Taylor i Richard Burton, una altra parella ben tempestuosa que va protagonitzar l'any 1963 el que durant molt de temps va ser considerat el film més car i més ruïnós del setè art, Cleòpatra.
He triat aquesta parella per dues coses, principalment. Primera, perquè sí que és vera que va tenir una importància especial dins el que era la política del final de la República Romana, quan les institucions republicanes ja agonitzaven i ja s'anava cap a formes més autoritàries de govern, no? Quan després va ser l'imperi. Però també perquè és una parella que s'ha mitificat molt, no? Històries de Cleòpatra VII i Marc Antoni seran fetes a literatura, evidentment, s'ha dit en el cine, i és una cosa que la cultura popular, no? és conegut i més o manco té una difusió elevada, no? Hi ha un còmic, fins i tot en Astèrix, que conta aquesta història aquesta, no? De Cleòpatra, en aquest cas d'en Juli César, però vaja, és coneguda aquesta història.
M'imagino que quan Liz Taylor t'interpreta passes a formar part de lo que seria l'imaginari col·lectiu, ja és més fàcil que aquesta història s'ho conegui. Però com va anar aquesta història?
A veure, aquesta història va anar... En Marc Antoni i Cleòpatra se varen conèixer, unes negociacions diplomàtiques que hi havia entre la República Romana i Egipte, que en aquesta època estava sota domini dels Ptolomeus, en Cleòpatra era de la família dels Ptolomeus, i estem en el context del segon triumvirat, que era una aliança de generals romans, en aquest cas en Marc Antoni, en Lèpid i en Octavi, que després giraven August, el primer emperador, i diguem que aquests tres generals se disputaven el poder, havien arribat a un acord tens, i s'anaven... Bueno, però la disputa estava latent, no? I en Marc Antoni estava casat amb la filla d'en Octavi, en Octàvia, no? A un moment determinat, quan se varen repartir diferents territoris de l'imperi, en Marc Antoni li va tocar Orient, i és quan va tornar a trobar a Cleòpatra, que un poc, bueno, m'ho diuen ses fonts, tot i que això també s'ha d'agafar un poc amb pinces, que era el seu amor platònic, per dir-ho d'alguna forma, no? el seu amor més profund, aquell amor sí que havia tingut aquell amor vertader, no?, cap a Cleòpatra, que no tenia cap a Octàvia, que era un matrimoni purament polític, no? Bé, hi va haver una sèrie d'esdeveniments que tampoc ara no explicarem aquí, perquè si no, no acabarem mai. I en el final, en Marc Antoni se va divorciar de Octàvia i se va ajuntar en Cleòpatra d'Egipte. No? Això va desencadenar la guerra entre Octavi i en Marc Antoni. Evidentment té altres causes, no? Però a les fonts, a la literatura sempre queda més guapo, per dir-ho d'alguna forma. Sempre queda més bé posar-ho així, no? Com Helena de Troia. I, bueno, després de la derrota de Marc Antoni a la batalla d'Àctium, l'any 30, Octavi se va imposar i al final és més o manco conegut, no? Cleòpatra se va suïcidar, no se sap exactament com, se pensa que se va deixar mossegar per una serp i tal, però sí que és vera que aquest punt posarà final a la República Romana i passarà a l'imperi. Després de la derrota de Marc Antoni, Octavi aviat se convertirà en el primer emperador.
Jo això ben que s'havia posat d'exemple de per què la passió no ha de ser seix del matrimoni o de la teva vida.
Evidentment.
Perquè, clar, quan deixes que la passió te domini, pots acabar com en Marc Antoni, sense regne, sense triumvirat i sense res.
Exacte, i de fet això se reprodueix, aquest patró se reprodueix després d'altres obres, no? Juego de Tronos, el rei en el nord, en Robb Stark, se casa amb una plebeia contravenint l'aliança que havia fet amb el Frey, i això és el que li fa, cap i la fi, spoiler alert, no?, el que li fa perdre la guerra contra Lannister.
I de l'Antic Egipte i Game of Thrones passam ara a l'edat mitjana per xerrar-vos de Lionor d'Aquitània, noble francesa, membre de la casa de Poitiers, que va ser una de les reines que més va comandar de la seva època, gràcies a les polítiques matrimonials que va saber aplicar.
Sí, na Lionor d'Aquitània era una noble francesa que, a veure, un moment donat era feudatària del rei de França, això vol dir que en cas de guerra havia d'ajudar el rei de França, però aquest rei de França, un moment determinat, se va convertir en el seu home, no? Varen esdevenir matrimoni, i el que passa és que na Lionor d'Aquitània era una dona, diguem, per lo que mos ha arribat, no molt teada a lo medieval, per dir-ho d'alguna forma, no? Era una dona amb iniciativa, era una dona amb una personalitat forta, era una dona amb, bueno, que no duia massa bé que li diguessin lo que havia de fer, no? I se va entestar en anar a la segona creuada. Ella era una noble i com a tal considerava que encara que fos dona havia de partir cap a la guerra en les seves hordes. I bé, el rei no ho va poder impedir, no? Va partir. Però sí que era veure que durant aquest viatge ja a Antioquia varen sortir les diferències entre els dos i la cosa va acabar malament. L'edat mitja, el catolicisme no acceptava el divorç llavors, però sí que varen trobar un buit legal per fer que el matrimoni fos nul, no? per acceptar la nul·litat del matrimoni. Na Lionor d'Aquitània després se va casar amb el rei d'Anglaterra, en la qual tots aquests territoris que estaven sota domini de Na Lionor, Aquitània, Gascunya, Guyena, tot el que avui en dia seria el sud de França, perquè molt entenguem, va passar a estar sota domini de la monarquia anglesa i ja no de la monarquia francesa, no? Que això és el que encetarà l'imperi Angeví i que després serà una de les causes de les disputes durant la Guerra de Cent Anys, no? Aquesta gran guerra de la Baixa Edat Mitjana.
Crec que en aquest sentit, l'amor de l'honor d'Aquitània amb en Lluís de França va fer que França perdés territoris pel camí.
Exacte, que el rei de França perdés el control de tot aquest territori, que bueno, no és exactament avui en dia tot el sud de França, però bona part de lo que seria, sí, el sud del País Calc.
Ja vull ser rei.
I no deixem Anglaterra, perquè ara toca recordar una història d'amor que va provocar un cisma dins l'Església Catòlica. Enric VIII volia separar-se de Catalina d'Aragó perquè no havien tingut fills i perquè estava enamorat d'una altra. I la negativa a la nul·litat d'aquest matrimoni del papa Climent VII va provocar el naixement de l'anglicanisme, perquè després diguin que l'amor i la geopolítica no mouen muntanyes.
En Enric VIII se va casar en diverses dones, primer de tot en Catalina d'Aragó, però diguem que tota una sèrie de jocs polítics i d'aliances unites a la dificultat de no poder tenir un descendent mascle, no? Que recorden que en aquella època era un poc l'obsessió de tots els monarques, no deixar un descendent que donés estabilitat a la reina, el va fer dur a divorciar-se a la força, no? De Catalina d'Aragó i a casar-se amb Anna Bolena, no? La famosa Anna Bolena, que això també s'ha dit en el cine. I... clar, què passa? Que aquí el papa no va acceptar cap recurs que pogués donar una nul·litat matrimonial, perquè, clar, hi havia uns interessos darrere de tot això, no? En Catalina d'Aragó, pensant que era una figura important a dins la cort hispànica i les relacions entre la monarquia hispànica i el papat estaven bé, entre el papa, que en aquell moment era en Clement VII, eren bones, i per tant el papa, per no contravenir la voluntat de la monarquia hispànica, no va acceptar la nul·litat que demanava en Enric VIII. Però en Enric VIII igualment va decidir rompre en tot, no? Se va divorciar d'en Catalina d'Aragó i se va casar en Anna Bolena, no? Això li va costar la comunicació, però ell, anant una passa més enllà, no? El que va fer va dir, bueno, diguem que va posar el coratge per davant i va dir, bé, a partir d'ara jo seré no només cap de la monarquia anglesa, sinó també cap de l'Iglésia, que a partir d'ara serà l'Iglésia anglicana, no? Que se posa, se mou dins el context de les revoltes protestants, no? d'en Luter, en Calví, i també la revolta, la reforma anglicana serà una d'aquestes reformes.
Ell va aprofitar que en aquell moment Europa estava una mica revoltada amb aquest tema, que ja hi havia la traducció de Luter en l'alemany, sí. I que ja molta de gent optava per altres branques del catolicisme, i va dir, doncs, jo crearé la meva.
Exacte. I bé, i evidentment arriba fins avui en dia, no? De fet, la reina Isabel II és reina d'Anglaterra i cap de l'Església Anglicana, no? L'Església Anglicana no està sotmesa, per dir-ho d'alguna forma, en el papa, sinó en el rei d'Anglaterra.
No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
Una història d'amor que va provocar un cisma, però que no va acabar gaire bé per mort de la promiscuïtat i les ganes de bauxa d'Enric VIII. Tot s'hi ha dit. Però avancem cap a la darrera història d'amor històric que ens proposa Gabriel Vives. L'historiador tanca aquest repàs recordant l'escàndol amorós en què encetàrem el segle XX l'abdicació d'Eduard VII per poder casar-se amb una americana divorciada que havia per nom Wallis Simpson. Només una apreciació a peu de pàgina. Sense aquesta abdicació, ningú no hagués sabut mai qui era Lady Diana Spencer, la gran reina d'Anglaterra que no va ser.
Sí, aquí ja estem a l'època contemporània, no? Ja són el segle XX, ja l'amor ja s'entén d'una altra manera, fins i tot entre les classes més altes, no? Com pugui ser la reialesa. I, de fet, bueno, és un precedent clar de lo que després haurà estat el matrimoni de l'actual rei d'Espanya, no? El Felip VI, que s'ha casat amb una dona que no era aristòcrata, que era plebeia, per dir-ho d'alguna forma, no? En Eduard va ser rei d'Anglaterra durant uns mesos, si no recordo malament, 10 o 11 mesos, crec que no va arribar a l'any, però els estaments més tradicionals d'Anglaterra no varen acceptar que ell se casés amb Wallis Simpson, perquè era una senyora que estava divorciada, si no recordo malament, dos pits, ho he dit de memòria, m'ho puc equivocar, però crec que eren dos pits, i que això, fins i tot, els preceptes de l'Església Anglicana no l'acceptaven, i ell, a més, tenia el problema de que, a més, de rei era cap de l'Església Anglicana, no? En la qual la truita s'havia girat un poc en contra de la voluntat del monarca, per dir-ho d'alguna forma, no? Clar, ell, davant d'aquesta situació, bueno, va primar l'amor, per dir-ho d'alguna forma, en aquest cas, bueno, bastant més permanent que el d'en Enric VIII, no? I finalment sí que se va casar en Wallis Simpson i va passar el tron en el seu germà, no? en el pare de l'actual reina Isabel II, que va governar una sèrie d'anys i després ja va passar en Isabel. I clar, en aquest cas, en Eduard sí que va poder deixar el tron i anar-se'n en Wallis Simpson a viure tranquil·lament, però això serà mitjana, per exemple, no ho hagués pogut fer. O un parell de 100 anys abans no hagués pogut fer.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history.
I en tanta intensitat dramàtica, ara és un bon moment per fer una pausa musical. En tornar, deixarem les històries reials per contar-vos una història real, la del músic Pep Alba, component dels mítics Los Cinco del Este, i la seva dona Jane. Però abans, una mica d'Abba, que sempre combina en tot. Ara, amb el seu The Winner Takes It All, una cançó que és escoltar-la i començar a sentir-nos tant.
La moda les tres taronges. A IB3 Ràdio, amb Xisco Nadal. Like I used to kiss you.
Deia el pintor que un no pot parlar del misteri que ha de ser captivat per ell. Acompanyeu-nos en l'aventura rere els enigmes de les nostres illes.
A IB3 Ràdio, misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font.
No canviïs de dial per trobar la teva música. La tenim tota. Eclèctic. De dilluns a dijous, de 10 a 11 del vespre, amb Ferran Pereira.
A Mallorca, escoltau IB3 Ràdio, el 106.8 de la FM.
Estàs escoltant La Moda a les Tres Taronges, una ruta sentimental apta per a totes les edats.
Fue una noche de verano en que yo la conocí, y al tocar su blanca mano yo me estremecí, y quizá fueron tus ojos los que me hicieron tan feliz, que de entonces vida solo en ti. Fue una noche de verano.
I després d'haver recordat grans amors de la història en majúscula, ara vull contar-vos la història en primera persona d'un matrimoni que fa 52 anys que estan plegats. I no sonen els Cinco del Este per casualitat, perquè ara conversarem amb un dels integrants d'aquesta banda i amb la seva dona. Ja sabeu que en aquesta sèrie de programes volem esquiatir quin és el secret de l'amor etern, que estic convençut que en Pep Alba i na Jane Hitson ens ajudaran a descobrir-lo a través del relat de les seves vivències. Així que, parella, benvinguts a l'amor de les taronges. Quin és el secret del vostre amor etern?
Jo dic que molt de respecte, que no perdis el respecte, muy friends, amics, que se pot riure, sí. Encara riurem amb moltes coses.
M'agrada aquesta espècie de català anglès que tens, Jane, perquè respect and friends seria respecte i amics, que ho sou molt amb en Pep, no és vera?
Sí. Hi ha una cosa que nosaltres tenim moltes altres parelles que hem vist. Ens hem vist casar i descasar, però molt ràpidament. I s'aguantaven mútuament. I això és la cosa més estranya que pugui passar a una parella, que s'aguantin. Entens? I nosaltres no hem arribat en aquest punt mai en sa vida.
No, veus gent en el restaurant que no n'hi xeren. Nosaltres encara reïm i fem no. de panets a vegades.
Encara sou com una parella d'enamorats quan aneu a sopar fora de casa.
Encara ara.
Nosaltres m'ho diuen que som un referent.
Crec que vas a través de la teva germana que en Pep i tu es vareu conèixer. Perquè la teva germana sortia en sa bateria de Los Cinco del Este i a partir d'aquí va néixer la vostra història d'amor. Com va anar la cosa?
És que no sé com se diu en català, jo. La paraula fletxazo, com és?
Ai, ara, abans en parlàvem amb la Jane, era love at first sight, no?
Sí, love at first sight.
Amor a primera vista, diríem.
Sí, amor a primera
fletxazo,
vista.
Fletxazo, crec que com a tal, com a concepte, no existeix.
Na gent, contava gent, que tu veus que t'havia succeït una cosa grossa.
Sí, sí.
Tu tenies un sentiment molt gros, no, gent, sí, de dins, i te l'havia provocat en Pep.
Sí, sí. Quan l'he vist, sabia que hi havia algo que m'ha passat fort, perquè per venir aquí i deixar tot me costava moltíssim. I, a més, ell un dia, segut en el llit, m'ha dit: des de la teva feina, sé que passes molt de gust i és molt bo per tu, molt interessant i tal. I jo pensava, escolta, si no m'estima, perquè jo l'estimava tant i ell també ha dit aquestes paraules just per enigma-me.
Perquè d'inici va ser com una relació a distància, vos vareu conèixer aquí a Mallorca, na Jane va tornar a casa seva i vareu estar una temporada que tu anaves i venies, no, Pep?
No, jo... És que eren tots dos, perquè na Jane t'ha dit que feia feina a l'aeroport de Londres, a Heathrow, i na Jane, contra tu, el que feia és que te ficaven dins un avió com aquell que diu.
Era molt interessant. En aquest temps, sense ordenador ni res, nosaltres érem el centre de l'aeroport, BAA, British Airports Authority. I fèiem feina per totes les línies, tot el que era l'aeroport. I fèiem anuncis, i ajudant-me a tot. I era molt interessant. Quan ell va venir un dia, la cridava per micro, i això no existe avui en dia. Tot és ordenador, no n'hi ha la meva feina d'abans.
Però tu què dius, això que el cridaves per micro? Ermita Heathrow, sí. La gent sentia sí. Pep Alba, sí. Of My Heart, Come to Me, o no?
Fins aquí no va arribar. Però jo me va cridar molts atenció. Nosaltres veníem d'Alemanya. Quan jo vaig arribar a Heathrow, me sent, senyor Pepe Alba, please contact the reception.
General information desk.
No. I tot aquest temps que vareu estar, que anàveu i veníeu, és a dir, tots dos viatjàveu, ho teníeu fàcil? Perquè recorden que en els anys 70, 60-70, no era tan senzill agafar un avió, però clar, si feies feina a un aeroport, tu podies entrar dins l'avió.
No hauria de dir, però, perdó, mon pare coneixia el manager de Heathrow Airport, i un fin de setmana me'n recordo crida a ell, n'hi ha un vol que va a Mallorca aquest fin de setmana, perquè tenia 3 dies, i m'ha dit que sí, mon pare, quan sabia, estava... Però quan arribava a Palma, de vespre, agafava un autocar fins a Cala Millor, i estava caminant en la clau del seu apartament dins el meu butxaca, pensant, ai! A veure si està dins el llit amb un altre conriu. I justament estava sopant amb el cantant de Los Cinco del Este en aquest moment. I vaig caure es maleta i vàrem córrer.
Vos vareu aferrar. Molt de pel·lícula.
Molt. De pel·lícula. Això sí que
en aquell moment, senyorança, sí que era enyorança real. Ara te pots veure, no és que sigui ara, no és que no t'enyoris, però clar, abans... sí que no te veies i no te veies. T'escrivies una carta o te telefonaves un pic cada 15 dies perquè allò era conferència
valia
uns euros, no, valia uns durets poder telefonar.
No empleaven poc. Donàvem espego, nosaltres dos.
Normal, pobra dona, ell arribava en sa claveta dins sa butxaca pensant que potser tenies fama de picador o no, Pep, i que te podia trobar en una circumstància complicada. Arribar i trobar-te tot sol, clar, devia multiplicar el sentiment per mil, això, no, Jane?
Sí.
I crec que vos escrivíeu moltes cartes. Com va ser allò de començar a parlar? Perquè tu parles anglès, Jane, en aquell moment parlaves anglès, havies estudiat una micona de francès,
sí.
Però en Pep crec que anglès no en sabies.
Sabia allò de les cançons.
Clar, nosaltres teníem, els músics, teníem l'avantatge aquesta, i era que nosaltres, arrel de les cançons, mos apremien les cançons, i s'havia acabat aquell temps de quan jo tenia 16 anys, que cantava cançons en anglès sense saber què volien dir. Ara, més o manco, sabia el que volien dir les cançons. Mm. I clar, formàvem oracions de bocins de cançons, i així va ser el meu anglès. De totes maneres, la gent que havia se va espavilar fort en el castellà, per descobrir que llavors aquí no se xerrava el castellà.
Era molt difícil.
La meva relació no xerrava el castellà.
I mira, quina mescla d'anglès i català tan fantàstica que fa. Friends, forever, no, Jane? Sí. Tot dos. I llavors va venir el moment en què vos vareu casar, perquè crec que els pares no estaven molt convençuts de que un partís del país a veure l'altre, si no estaven casats, hi havia una mica de papers per al mig.
A més, com els meus pares no podien xerrar, no podien conèixer molt en el Pep.
Ell no podia demanar entrada, com aquí a les illes.
De totes maneres, no hi
va... Se feiaven de jo.
Sí, la gent era una nina preciosa, com ara, vull dir, i se fiaven d'ella, però no veien clar que una lota amb tant de seny com la gent se n'anàs cap a Mallorca a viure amb un músic, que és tal com sonava, així, i no en tenien. I son pare se va posar fort. S'ha de tenir en compte que en aquesta època, el 67, 68, 69, nosaltres érem uns obridors de camins. Parelles que se n'anessin a viure juntes no n'hi havia gaire. I en la vistiplau dels pares no n'hi havia ni una. I això va ser la nostra. La gent va venir aquí dient a son pare, però si nosaltres mos volen casar, nosaltres mos casarem, nosaltres... I ja va estar tot arreglat.
I te cantava moltes cançons a cau d'orella, en Pep, Jane. Era d'agafar la guitarra i cantar-te.
Bé, fèiem cançons junts, jo cantava amb ell. A vegades ell escrivia un cançó i jo cantava, passàvem gust junts.
Que no, com a Sergi Estivaliz de Set Salines, i feia un duet o tot dos cantant.
Xisco, Nagell, nosaltres tenim un fill músic, bon músic, bon músic. Jo dic que aquesta generació que ha vengut darrere nosaltres encara és més bona que nosaltres. I, per sempre he dit que la que tenia més oïda musical i era Nagell, cantava molt bé. Jo composava cançons, les gravàvem, ella cantava de solista. No, teníem una relació musical molt guapa. S'estrevenia que nosaltres mai en sa vida hem tingut televisor, nosaltres mai hem tingut una televisió. I la nostra vida era molt d'això, de relació personal.
Un poquet massa i tot. En el principi, com jo no tenia amigues, tot era pep. Anava darrere ell quan muntava en bicicleta, o sigui, fèiem tot junts. Ara ja no tant, perquè no vivim a fora d'Ila, que fèiem tot junts, i ell fa la seu per mort de sedat, però físicament no podem fer tant el que fèiem abans. Però encara hem de fer tot junts.
A mi no m'ho fui des cap, l'imatge aquesta que ara m'has descrit, Jane, d'una lota sortint de l'aeroport de ciutat, de Palma, agafant un autocar, anant fins a Son Cervera a trobar-se amb el seu enamorat, i dins escapat que li bollies dubte de si el seu enamorat estaria tot sol o no. Ets una dona gelosa? O és més gelosa en
no,
Pep?
No, no som gelosa, això sí que no tenc.
Només quan t'adonen motius que en Pep te'n donava.
No,
ell, de músic, tocant amb totes aquestes dones, ha vingut a vegades de tocar amb perfum per tot. Jo no som gelosa.
No, però no aquesta l'he contat mil vegades i no me la creu ningú. No trobarem tocar a una sala de festes, a una discoteca de Cala Ratjada, i, se cregui o no se cregui, quan havia acabat la funció, els instruments per dur dos en el cotxe passaven per dins els quartos de bany, a dir, i passaven per de dins, però ja no hi havia ningú. Fins que jo passava amb una columna de veus a damunt l'espalda, amb tan mala sort que això és verídic i no m'acosta, però és una mena. I va passar per vàter de les dones i davant del mirall hi havia una lota que me va fer en el disparador i me va disparar tot del perfum. En aquesta no se la creu ningú, però
t'he de dir que mira que jo t'estimo en devoció, però me costa de creure. No. Ja és casualitat que passassis tu per dins el bany de dones...
No, passaven tots!
Ella en so perfum i que t'esquitàs.
Passaven tots. Ella s'estava perfumant, ella se va girar cap a jo. I com que va veure el meu braç alçat, no sé si devia fer o no sé què, me va perfumar. Això és verídic i jo no som mentider.
Ja està fàcil, Pep, ara dius no em mentider i, evidentment, jo te crec a les totes. Però està fàcil com a músic, en l'eròtica de l'escenari, que molta de gent va a vorar-vos, resistir la tentació. És a dir, el fet d'estar enamorat de la teva dona és allò que ha fet que poguessis deixar de banda altres històries?
Jo vivia per ella i estava compensat, perquè ella vivia per jo. I no s'ha donat molt de casos. Nosaltres hem vist moltes parelles, ja he dit abans també, hi havia moltes parelles que no hem vist mai això. I que t'he de dir, gent dins la nostra família, que som un referent, que ells tampoc no havien vist mai, no havien vist mai que nosaltres ens agafàssim de la mà, que no s'ha vist moltes vegades. Hi ha una cosa que t'he de dir, però digue't, gent.
No, okay, I've always trusted you. No sé, no sé dir això.
Trust.
Sí.
Ell té molt bon
sempre. Anglès. Sempre, perquè encara ara surt molt a veure el fill, molt de vespre, i me diu, havia una dona que tenia un cul i rein. O sigui,
sa complicitat...
Sí.
Vols dir que sa complicitat seria el millor secret que poden contar els nostres oients? Sa còmplice és la millor manera de mantenir-se enamorats durant 52 anys.
Sí, senyor. Sí, senyor.
I sempre heu mantingut aquesta passió? O hi ha hagut moments de fluctuació? O sempre heu estat així d'enamorats?
Sí.
Sí, presumeneix.
Sí, és un cas raro, però...
No, ara la gent no ho ha vist, perquè, clar, això és ràdio, s'han mirat i s'han fotut a riure davant la pregunta. No?
Sí, sí, sí. Nosaltres veiem que és un cas que no és de lo més comú.
No.
a dir que la Gemma podia contar batalletes de la seva joventut, i jo li contava batalletes de la meva joventut.
Molt diferents.
I ho veien com un afegit a tot el nostre, com que dir, el nostre ha estat diferent. Tenia aquesta cosa que veia molta gent important, una d'aquesta gent important va ser en Sean Connery, en James Bond, que se va passar...
No, estava fent James Bond en aquest temps i estava dues hores esperant en trànsit de Escòcia, d'Edinburgh a Milán, en Air Italia. I si volien companyia en aquest temps que esperaven, tocava un de nosaltres, xiques, i me tocava a mi. O sigui, coses així, he disfrutat.
Oh, conta molt, per anar això, oi? Eh? Conta molt.
No, tot d'una manera, a telefonar a ma mare, saps amb qui hi havia estat?
I també va estar en sos Rollins.
Yeah, Rollins Stones, i de Beatles tots.
Però no. Rollins, què les passava?
Que feien aló, perquè no se rentaven. No, quan passaven per l'aeroport.
Mai m'hagués imaginat, intentant descobrir el secret de l'amor etern, descobrir que Rolling feia pudor.
Sí. I tots són molt bona gent. Ara encara fan un tu.
Era una gent preciosa. Era una pos gent.
Però tu, Rolling, no te varen fer res. Tu, realment, a tu qui t'agradaven eren los Cinco del Este.
The Beatles.
Eren més dels Beatles que de los Cinco del Este.
Jo m'agradaven tots els músics que havien aquest temps, tots.
Sí, era molt musical, no, Gina?
Molt.
Sí. Però supos que esteu pep més.
Sí. Era una època de música, de conjunts i música i fans de Beatles. Mira què passava. Tots aquests fans que se morien i tot.
Jo he pres nota, hem començat aquesta conversa perquè ja m'estic quedant fora temps. Hem començat i la gent m'ha dit respect i també friendship, podríem dir, l'amistat.
Sí.
I jo crec que també és tenir coses en comú. Perquè hem començat parlant de l'amor, però tots dos heu anat a un tema que vos encanta, que és la música, i a partir d'aquí han tirat del fil d'Ariadna, ja han començat a sortir un munt d'anècdotes de tots dos compartides, i que m'imagino que no vos deveu cansar d'explicar o de contar-vos una a l'altra, com heu fet avui en aquesta estoneta de ràdio que hem compartit aquí a l'amor de les tres taronges. Jane Hitson, per mi has estat el gran descobriment, perquè jo no esteu amo, el coneixia, però ara que m'acau veig tu, ara ja en Pep, no em porta ni que torni la propera vegada que haguem de fer entrevistes.
Gràcies,
Xisco. Pep Alba, moltes gràcies, ha estat un plaer. Gràcies per haver-nos mostrat una mica d'allò que s'està enamorat, i m'imagino que els oients d'Ivetra Ràdio intentaran extreure les seves conclusions, que jo crec que d'aquesta conversa no m'ha pres tots molt. Moltes gràcies, guapos.
Gràcies a vosaltres. Ets un gran estirador de llengua.
Faré tant de temps que un home no me deia això, per tant, tancarem aquí la paradeta. Gràcies, guapos.
Vinga.
Adéu. I després d'haver escoltat aquesta gran història d'amor, anirem al cinema. Però abans arriba el moment de fer una pausa musical de bracet de Madonna i el seu True Blue, una cançó que tots recordareu per aquell videoclip que va enregistrar la reina dels canvis a la seva etapa del ros platí encamallada sobre un Cadillac.
La moda les tres taronges. A IB3 Ràdio, amb Xisco Nadal.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Mira, Tassali, he començat a posar taula, unes galletetes pel berenar d'avui, saps?
Jo estic encantada per haver dit que són les 4.
Com que són les 4?
Són les 4 i aquí berenàvem a les 5.
I jo què faig aquí a les 4?
Que comences a les 4, xaval. A partir d'ara, el replà, cada dia.
3 hores?
3 hores, de 4 a 7.
Ui, ara sí que xerrarem.
El replà, amb Araceli Bosch i David Oliver. Cada dia a les 4 a IB3 Ràdio.
Torna Entusiastes, el programa de la cultura d'IB3 Ràdio. Vos esperam a la nova temporada de dilluns a dijous a les 8 del vespre amb tots els protagonistes de l'actualitat cultural.
A IB3 Ràdio, Entusiastes, amb Anna de la Salut.
La ruta d'Orfeu fa vacances. Però com que la música clàssica no atura, durant el mes d'agost i els primers 15 dies de setembre vos oferirem programes emesos durant aquesta temporada. Cada dijous i diumenge a les 10 del vespre, per si voleu passar ballada amb els grans compositors.
A Eivissa i Formentera, escoltau IB3 Ràdio al 93.7 de la FM.
Estàs escoltant La moda les tres taronges, una ruta sentimental apta per a totes les edats.
Hablemos del amor una vez más, que es toda la verdad de nuestra vida. Paremos un momento las horas y los días y hablemos del amor.
I com canta Suara Rafael, parlarem de l'amor, però no del d'ara. Cordeu-vos el cinturó perquè, com si tinguéssim a la nostra disposició el DeLorean de Marty McFly, posarem el comptador a banda Crist i farem un viatge al passat fins l'alba dels temps per descobrir com concebien l'amor els nostres avantpassats de Grècia i de Roma. Com era estar enamorats a les polis gregues? Hi havia jocs de seducció a l'època dels romans? Quins són els mites que millor han explicat la passió amorosa? Toni Jané, periodista i filòleg clàssic, en té totes les respostes.
Hi havia tres paraules en grec per referir-se a l'amor. Eros, que era el desig sexual, filia, l'amistat, i la charitas, que seria la caritat cristiana, la solidaritat. No? El matrimoni, a l'antiguitat, des dels temps antics, era un contracte, un pacte entre dues famílies per mantenir un patrimoni, no? I és molt curiós perquè si veiem l'etimologia de patrimoni i matrimoni, la gent se casava en l'objectiu que sa mare, sa dona, se convertís en mare, d'aquí tenim matrimoni. I l'homo només era qui podia tenir patrimoni, era el pater de sa família. Per tant, tenim aquests dos conceptes que ja mos indiquen una mica com funcionava la concepció que se tenia de l'amor i del matrimoni a l'antiguitat. Però també hem de tenir en compte que tot és molt més complex i que no podem simplificar el món clàssic amb aquesta dicotomia, perquè al llarg del temps els codis morals varen canviar. Però sí que és vera que en un principi hem de tenir en compte que la societat grega era fortament misògina. Filòsofs com Aristòtil deia que la dona era una mala còpia de l'homo i la dona estava estigmatitzada perquè també, igual que va passar en el món judeu-cristià, s'atribuïa que la dona era la causant de tots els mals. A la mitologia grega tenim la figura de Pandora i en el món bíblic Eva. Totes dues varen causar la perdició de la humanitat. I tenim textos antics com us diuen que el matrimoni era un contracte social i que després en l'objectiu de la reproducció i que després el desig sexual se podia canalitzar també fora del matrimoni. El tema està que nosaltres, el nostre imaginari judeo-cristià ens ha condicionat aquesta visió de l'antiguitat. A l'hora de parlar de la importància que tenia el matrimoni i l'antiguitat, tenim la comèdia d'Aristòfanes de Lisístrata, que representa la figura de la dona que reivindica la seva sexualitat. Lisístrata parla de la guerra de Peloponès, la guerra civil entre espartans i atenesos, i les dones d'Atenes, encapçalades per Lisístrata, decideixen fer una vaga sexual i diuen que fins que no acabin amb la guerra, fins que no aconsegueixin una treva, elles faran vaga sexual
i és un xantatge, i finalment els homes cedeixen i les dones aconsegueixen el seu objectiu. Qui gaudia de més llibertat era l'homo, perquè l'homo se casava amb un objectiu reproductiu, però després tenia llibertat per anar-se'n amb altres dones. Era la dona, sobretot a l'antiga Roma, on estava més sotmesa a l'homo, perquè hi havia un ritual que consistia en que quan una dona tornava a casa hi havia el bes de l'alcohol. Estava obligada a fer una besada a l'homo i l'homo, a través d'aquesta besada, podia intuir si hi havia begut. No se concebia que la dona begués perquè se pensava que era perillós si bevia i, per tant, la podia pegar o fins i tot hi havia penes de mort per haver begut.
Si un dia vens a casa, te mostraré al jardí un núvol que tinc al pati i la flor de jessamí. No trobaràs la mà.
Deixem de banda la pena de mort, un tema nefast ja des d'antic, i transitem per assumptes més plaents, com per exemple la mitologia, en l'explicació d'algun dels mites que millor feren entendre els nostres predins grecs, la passió amorosa.
La condició humana sempre ha estat la mateixa i l'enamorament sempre ha existit. De fet, si anem a la mitologia, també ens trobem amb personatges que són víctimes de la passió amorosa. Tenim el mite de Piramitisbe, agafat del Pròxim Orient, que recordaria el mite de Romeu i Julieta, que, de fet, Shakespeare se va inspirar en aquesta parella. Són dos joves que és un amor que no tolerat per les respectives famílies. Per tant, ells decideixen poder dur a terme el seu enamorament, consumar la seva passió amorosa, i després hi ha una mala interpretació. Ell pensa que ella ha mort, se suïcida, i al final tots dos s'acaben suïcidant. Per tant, la passió amorosa ja existia. Després tenim el mite de Medea, que ho deixa tot. Ella és una estrangera, una bàrbara d'una regió de Turquia, ho deixa tot per anar-se'n amb Jason a Grècia, i després sent un desengany. Tenim la figura de Dido, que s'enamora d'Enees quan va a Cartago, i després, quan veu que ell marxa per fundar aquesta nova Troia, que seria la futura Roma, se'n va sense avisar, perquè Afrodita, sa mare d'Enees, li diu que té una missió, ell l'abandona i ella no pot consentir aquest abandonament i se suïcida. Per tant, aquesta passió, malgrat a vegades se té una idea distorsionada que l'antiga Grècia era un club de gais, evidentment l'homosexualitat sempre ha existit, però hi havia de tot.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live.
Tot i que hi hagués de tot, com ens acaba d'explicar Toni Jané, el desig entre persones del mateix sexe existia, perquè quan parlam de desig no hi ha barreres. Ja ho va dir molts segles després Ausiàs Marc a un dels seus versos: la carn vol carn.
La homosexualitat estava ben vista a l'antiga Grècia sempre i quan se respectàs el rol. La sexualitat era un tema de rol sexual. És a dir, estava ben vist que un home mantingués relacions amb un altre home sempre i quan es que feia de paper actiu era d'una classe social superior. Un aristòcrata podia tenir un rol actiu amb un esclau, i l'esclau sempre havia de tenir el rol passiu. Estava mal vist a l'enrevés, que l'esclau tingués el rol actiu a la relació. Però sí que estava mal vista la homosexualitat femenina, perquè no se consentia que la dona pogués gaudir de sexe, tingués la llibertat de gaudir de sexe a posta. Tenim la figura de Safo de Lesbos, que de manera incorrecta ha donat nom al lesbianisme, perquè se va fer una mala interpretació dels seus poemes i era una dona que en el segle VI, a l'illa de Lesbos, va fundar una acadèmia per dones i té poemes on parla d'una certa admiració cap a una dona, però no hi ha un component sexual. Si feim cas en els poemes de Safo, hi ha un... parla de la passió amorosa, admiració cap a una dona. I si parlant de homosexualitat masculina, hi ha el famós esquadró de Tebes, on se mos diu que l'exèrcit ideal era aquell format per pares homosexuals perquè en el camp de batalla la pare donava el millor de si per causar impressió a l'altre. I deien que era el millor exèrcit, no sé avui què em pensaria l'exèrcit espanyol, que fes un esquadró que ho donàs tot per la pàtria.
Sapore di sale, sapore di mare, que hai sulla pelle, que hai sulle labbra.
Pàtries i exèrcits enamorats a banda, no volem acabar aquest repàs a Grècia i Roma sense citar els dos grans teòrics de l'amor en temps de l'antiguitat, Plató i Ovidi.
Plató va ser gran filòsof de l'amor en l'obra El convit, i el concepte món platònic neix en el segle XV a partir d'una interpretació d'aquest relat de Plató, no? Plató, en aquest llibre, per boca de Sòcrates, parla de l'amor sublim com a eina per arribar a la perfecció d'una idea de la bellesa o de la justícia. I això, aquesta visió se fa a partir de la premissa del cànon de la bellesa de l'antiguitat de kalos kai agathos, allò vell i allò bo. És a dir, si veiem una escultura antiga, moltes, evidentment, estèticament, són molt atractives, perquè hi havia la idea que el físic era un mirall de la bellesa interior i que si una persona era bella, l'exterior també ho era per de dins. Això, si avui Plató veiés programes com Mujeres y Hombres y Viceversa, per ventura canviaria d'idea, perquè aquests lots o lotes que apareixen en aquests programes, el que tenen de bellesa ho tenen de curtó, o no? Podria ser, no? En tot cas, què passa? A partir d'aquesta idea que l'amor és una eina per arribar a la sublimació d'idees com bellesa o justícia, se fa aquesta interpretació en el segle XV que diu que apareix l'amor platònic com un amor no correspost, on se sublima l'ésser estimat, i és un amor sense cap component sexual. Si a Grècia, gran autor de l'amor, és Plató, a Roma és Ovidi. Ell és autor de l'art d'estimar, heroides i amors, i l'art d'estimar parla de l'art de lligar, de l'antiguitat, i en aquest cas parla de relacions heterosexuals, i és un llibre que està criticat per la seva misogínia, bastant cruel en les dones, però és un error valorar el passat amb ulls d'ara, evidentment. El mèrit que té Ovidi és que és primer que dona importància a la sexualitat femenina. Per tant, deixa parlar a les dones. I, clar, té aquest manual molt divertit per lligar, després té amors, que parla, reflexiona sobre les dificultats de les relacions amoroses, i després té heroides, que és un relat, cartes d'aquestes grans heroïnes de l'antiguitat, com Medea, que va patir l'enamorament i després el rebuig, perquè hem de recordar que Medea va ser abandonada per Jàson perquè se volia casar amb la filla d'un rei, volia ser rei, la va abandonar amb dos fills i ella se va venjar. Com? En lloc de matar Jàson, va matar el seu fill perquè volia ser mort en vida de la seva pare i després va matar la man de la seva pare.
Que confusione sarà perquè ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perquè ti amo.
I amb aquest regust de tragèdia tan típic de l'antiguitat posarem punt i final al programa d'avui. Però com que la vida ja és prou trista, escoltarem el Ricky Poveri de banda sonora amb la més sincera intenció de fer-vos ballar i segregar endorfines. Però esperam a tots el proper capítol, estimau-vos molt i adeu.